Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel amb 9 graus a la ciutat de Barcelona, els mateixos que tenen a Tarragona, Girona, 2 graus, a Lleida estan a 1 grau sota 0, a Granollers en tenen 4 de graus, a la Seu d'Urgell també 4, però negatius. És un altre matí, per tant, fred, hi haurà boires cap a l'interior, però en general farà sol a la resta fins al migdia. Aquesta tarda pot ploure entre Barcelona i Girona, al Pirineu, i tornarà a nevar. Ara us ho explicarem tot plegat. Avui és dimecres 1 de desembre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que arrenca amb tres protagonistes. El primer és Sergi Reventós. És el director de l'oficina del Pla Pilot de Renda Garantida Universal a Catalunya. La qüestió és polèmica i genera un amplíssim debat. Us imagineu rebre cada mes, a canvi de res i de per vida, 900 euros, un ingrés directe al compte corrent, universal per a tothom, ric o pobre. Cultura de la subvenció portada al màxim, en diuen els detractors. Un coixí social imprescindible per a la societat moderna, en diuen els defensors. S'acaba la dependència econòmica de les dones, per exemple. Desapareixen els problemes a l'emancipació juvenil. Ja no patim més per tenir una vivenda i pagar lloguers i pagar factures, per exemple. Són molts els arguments que es posen damunt de la taula amb aquest ingrés que la Generalitat provarà a Catalunya. Sergi Reventós n'està al capdavant i amb ell en parlarem a partir de 8:45 aquí al matí a Ràdio Estel. Els segons protagonistes són Alan Company i Enric Sas. Són catalans, tenen només 26 anys. Ja en fa dos van obrir un negoci. Pensaven que era una bona idea portar el 3D del cinema a la publicitat i vaja si era bona idea. Des d'aquesta setmana, a la mítica plaça de Times Square de Nova York, hi ha dos anuncis de Coca-Cola i Bulgari pensats i fets a la seva empresa. Talent nascut a Barcelona que aquest Nadal farà la volta al món des de la plaça més fotografiada del planeta. Enhorabona per aquest talent. I finalment, Marta Ortega és la filla d'Amancio Ortega i a l'abril serà la nova presidenta d'Inditex. La seva trajectòria dins de l'imperi del seu pare és llarga. Sempre ha explicat que va començar a la base, despatxant en un Zara a Londres i amb els anys ha treballat en el llançament de diverses col·leccions de la companyia. L'experiència professional, la formació i el llinatge la porten ara al capdamunt de l'imperi. Però els diners de tot això no hi entenen. Els diners, els canvis, no els agraden. I els diners, conservadors com són, no estan per aventures. L'anunci de l'arribada de Marta Ortega al lideratge de l'empresa s'ha traduït en una caiguda de les accions que ha rondat aquest dimarts al 5%. Com n'és la vida? Va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i el trànsit. D'entrada, pendents del cel, de la meteorologia i del termòmetre, sapiguem quin temps està fent i què ens espera per avui. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada una vegada més amb glaçades a bona part de les comarques del Pirineu, del Prepirineu, també de l'interior, i un fred que es generalitza a tot Catalunya. Unes temperatures que al centre del dia seran molt semblants a les que vam tenir ahir, per tant, màximes en general entre els 8 i els 12 graus, tot i que avui baixaran a les comarques del Pirineu, mentre que, sobretot a la costa i al sud, es mantindran estables. Aquest matí amb clarianes. Atenció també a les boires, que dificulten ara mateix la visibilitat a les comarques de l'interior, però aquestes boires marxaran. I tot i començar la jornada amb moltes clarianes i amb sol, aquesta tarda el cel es taparà a pràcticament tot Catalunya. Ho farà de nord cap a sud i ja aquesta tarda hi haurà nevades al Pirineu per damunt dels 1.600 metres, baixant fins als 1.000 metres a última hora de la jornada. Bufarà vent del nord-oest a les comarques del sud i a la tarda, cap al vespre, cap a última hora, algun ruixat pot afectar a punts a les comarques de Barcelona i de Girona. Demà farà més fred, tindrem precipitacions a les comarques del litoral de Barcelona i de Girona, sobretot cap al nord, i tindrem també algunes nevades al Pirineu només per damunt dels 1.000 metres.
Gràcies, Jordi. Sapiguem ara què us trobareu si esteu al volant o si esteu a punt d'agafar el cotxe. Anem cap al RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora tenim ja matí de retencions habituals pel que fa a la corona de Barcelona. Comencem per l'AP7, on a l'altura de Barberà tenim ja 6 quilòmetres de congestió, tant en sentit Girona des de Sant Cugat com també en sentit sud des de Santa Perpètua. També la C58 ja va carregada amb 4 quilòmetres de retencions, tant en sentit Trinitat com també per anar a buscar l'enllaç de l'AP7. I per la B23 ara tenim ja retencions des de Molins de Rei fins a Esplugues, o també per l'autovia 2, són 7 quilòmetres entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà. Tot això en sentit Barcelona. I pel que fa a les rondes, també ja amb congestió en aquests trams habituals en sentit Llobregat, amb alguna aturada a l'altura d'Horta i també entre el Besòs i el Poblenou en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 5 minuts del punt de les 8 i aquests són els titulars d'aquest dimecres. Salut dona per fet que els casos detectats a l'aeroport del Prat són de la nova variant Omicron i que aquesta acabarà sent hegemònica. Ja s'ha detectat en aigües residuals i divendres es tindran els resultats definitius de la seqüenciació dels positius a l'aeroport de Barcelona. L'arribada de la nova soca porta atenció al Ministeri de Sanitat a recomanar la limitació de persones en les trobades nadalenques i en els actes públics. També adverteix que la nova variant té un risc molt alt de seguir arribant a Espanya i un risc alt de disseminar-se pel territori fàcilment. Salut reobre avui els vacunòdroms a la Catalunya Central per l'administració de les terceres dosis als majors de 60 anys i també al personal sanitari. Tornen així els punts de vacunació massiva al Palau Firal de Manresa, a la Universitat de Vic, a l'Escorxador d'Igualada i a l'Hotel d'Entitats de Berga. Andorra torna a fer obligatòria la mascareta arreu, també a l'aire lliure, i tanca l'oci nocturn. La reculada es fa quan la incidència de nous casos s'ha disparat als 1.000 casos per cada 100.000 habitants. L'objectiu és frenar l'expansió d'aquesta nova onada. Continua la investigació per aclarir les causes de l'incendi que hi va provocar la mort d'una parella i els seus fills, que feia mesos que ocupaven una antiga oficina bancària al centre de Barcelona. L'Ajuntament reconeix que almenys 1.000 persones viuen en naus i locals d'aquestes característiques. Esquerra adverteix que pot tombar els pressupostos de Pedro Sánchez si el govern espanyol deixa fora de la quota de català les plataformes internacionals com Netflix o HBO Max. A més, no permetria la tramitació de la nova llei de l'audiovisual si és en aquestes condicions. I mor amb 95 anys l'arquitecte Oriol Buigues, responsable clau de la transformació olímpica de Barcelona i la modernització de la ciutat. Figura clau com a assessor urbanístic de Pasqual Maragall, va ser l'encarregat de canviar la ciutat i de dissenyar la vila olímpica de la capital catalana.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o si el consulteu en la seva versió digital, val la pena que us atureu en algunes informacions com aquestes. Un estudiant de 15 anys mata a 3 companys en una escola de Michigan, als Estats Units. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. També ha ferit a 8 persones més, entre elles un professor. Segons les autoritats, es desconeixen els motius de l'atac que s'ha produït cap al migdia d'aquest dimarts. Els agents l'han arrestat en qüestió de minuts. Durant els primers 6 mesos de l'any, als Estats Units s'han registrat més de 270 tirotejos. Ho explica Maria Antònia Sánchez Vallejo al País.
I els desallotjats a l'Hospitalet de Llobregat la setmana passada continuen dormint al carrer.
El 22 de novembre, unes 70 persones van ser desallotjades d'una nau ocupada a l'Avinguda Vilafranca de l'Hospitalet de Llobregat. Alguns han trobat un refugi, d'altres se'ls ha perdut la pista i una dotzena d'elles dormen encara sota un porxo. L'Ajuntament els ofereix 3 nits en un centre d'assistència, però els afectats volen una alternativa més estable i en grup. És una notícia de Josep Polo a La Vanguardia.
I a partir del mes de gener, Grècia multarà les persones de més de 60 anys que no es vacunin.
Hauran de pagar 100 euros mensuals fins que no demanin cita. Els diners que recaptin amb aquestes sancions aniran a un fons especial per finançar els hospitals públics. El 83% d'aquest col·lectiu està immunitzat al país. Cal tenir en compte, però, que la pensió de jubilació, que s'acosta als 700 euros de mitjana mensuals. Ho trobem al diari Ara.
Al matí a Ràdio Estel. L'actualitat que t'acompanya.
Salut no podrà confirmar fins divendres si els positius de 2 viatgers procedents de Sud-àfrica que van arribar dilluns a Barcelona són de la variant Omicron. Això sí, la nova soca ja s'hauria detectat en aigües residuals i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, dona per descomptat que Omicron té tots els números per acabar-se imposant com a variant hegemònica. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Si bé el resultat de la seqüenciació dels positius detectats a l'aeroport de Barcelona no arribaran fins a finals de setmana, des del departament expliquen que els resultats preliminars apunten que els contagis serien de la nova soca de Covid. Els dos possibles casos són dos viatgers que van donar positiu en un control fet a l'aeroport de Barcelona, que venien d'un vol d'Alemanya, on van fer escala provenients de Sud-àfrica.
Ja hem iniciat tot el que és els treballs de cribratge, amb un 20% de totes les mostres cribrades, i apareixerà. Serà una variant que probablement, no ho dic del tot segur, però probablement serà una variant que s'acabarà imposant, més que res perquè ja l'estem veient a les aigües residuals.
On s'ha confirmat el segon cas de la variant Omicron d'Espanya és a Madrid. La Conselleria de Sanitat madrilenya ho ha confirmat aquest dimarts a la tarda.
És el cas d'una passatgera procedent de Sud-àfrica via Amsterdam, vacunada amb dues dosis d'AstraZeneca. Va arribar aquest dilluns a la nit, té 61 anys, i després de donar positiu a l'antigen i a la PCR, es va fer la seqüenciació pertinent per determinar si era un cas de la nova variant. La dona té símptomes lleus i està guardant aïllament amb seguiment.
I atenció, perquè en la situació actual el Ministeri de Sanitat recomana limitar el nombre de participants en les celebracions nadalenques d'aquest any. Demanen prendre aquesta precaució als esdeveniments públics i socials i també intensificar les mesures de control i seguiment de les persones procedents del sud d'Àfrica.
Així ho aconsella el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries en la sisena actualització del document en què avalua el risc de les variants del coronavirus. L'informe també assenyala que el risc de noves introduccions d'Omicron a Espanya es considera molt alt, com també és alta la probabilitat que es dissemini per tot el territori.
Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut critica les restriccions dels viatges als països del sud d'Àfrica per la nova variant. L'OMS adverteix que aquestes prohibicions generals no evitaran l'expansió de la nova soca del virus.
Molts estats, entre ells Espanya, han decidit prohibir els vols al sud del continent africà després que Botswana notifiqués els primers casos de la nova variant Omicron. L'OMS alerta que aquesta decisió treu incentius als països d'origen per analitzar els contagis i notificar-los i apunta que la variant es detectarà cada cop a més països. Per això reclama que es facin més proves per detectar casos abans de viatjar i que s'imposin quarantenes.
Tornem a casa nostra. Salut ha decidit reobrir els punts de vacunació massius de la Catalunya Central a partir d'avui per administrar la tercera dosi a les persones majors de 60 anys i també als professionals sanitaris.
També es punxarà la dosi de reforç a les persones que van rebre la vacuna de Janssen. El Departament de Salut cridarà a vacunar 140.000 persones que podran rebre la seva dosi al Palau Firal de Manresa, a la Universitat de Vic, a l'Escorxador d'Igualada i a l'Hotel d'Entitats de Berga. Les dosis també es podran rebre als espais habilitats dels centres d'atenció primària.
I més del 40% de la gent gran a Catalunya no té internet i, per tant, no poden descarregar-se el certificat Covid. Actualment, l'única opció que tenen per aconseguir aquest passaport és demanar ajuda a un familiar o conegut per poder fer aquesta gestió.
En el cas de no tenir ningú que els ajudi, poden optar per trucar al CAP perquè els hi facin, però el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, advertia en roda de premsa que el nivell de càrrega de feina dels centres de primària és alt i que no poden dedicar-se a fer aquesta funció. Ho ha explicat al punt i seguit de Ràdio Estel, el president de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, Josep Carné. Insisteix que el problema en els majors de 65 anys és d'accés i d'habilitat per fer la gestió.
En principi, la complicitat que és entrar-hi, saber-hi entrar, per una banda, i després tenir accés. L'accés vol dir que si tenim internet, i després tenir, com deia, l'habilitat, no? Són les dues grans problemes que tenim. No tenim un telèfon mòbil intel·ligent i no tenim, en molts casos, connexió a internet.
I Andorra decreta l'ús obligatori de la mascareta a l'exterior, en zones urbanes i, a més, tanca l'oci nocturn. El govern andorrà defensa les mesures per tal d'arribar a la temporada d'hivern amb una situació més estable de la pandèmia.
També es limiten les trobades socials a un màxim de 6 persones en interiors i de 10 persones en exteriors, llevat dels nuclis convivents. Per accedir a les estacions d'esquí caldrà presentar el certificat Covid de la mateixa manera que la restauració, esdeveniments esportius, gimnasos i altres espais. També es redueixen els aforaments permesos en diverses activitats i esdeveniments.
L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha més de 1.000 persones vivint en antics locals comercials a peu de carrer, en assentaments o en naus a la ciutat. A més, apunten que hi ha 5.300 locals que són susceptibles de tenir aquest ús irregular. Són dades que ha fet públiques l'Ajuntament després de l'incendi que hi va provocar la mort a una parella i als seus dos fills que ocupaven una antiga oficina bancària a la plaça Tetuan de Barcelona.
La xifra de 1.000 persones només inclou els casos detectats per l'administració i en què els serveis socials han intervingut. Per tant, és molt probable que la xifra total pugui ser força alta. Segons la Fundació Arrels, el nombre de persones sense llar és de com a mínim de 4.800 persones. D'aquestes, més de 1.000 viurien directament al carrer.
L'Ajuntament de Barcelona va descartar fa justament un mes desallotjar el local ocupat de la plaça Tetuan, on ahir va morir aquesta família que es trobava en situació de pobreses, perquè no hi va veure cap tipus de risc imminent. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. El 18 d'octubre els serveis socials van entrar a l'exentitat bancària que ahir va acabar calcinada i van considerar que complia els requisits suficients perquè la família pogués continuar-hi dormint. Ho explica la tinenta de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez.
En aquesta inspecció el que es fa és comprovar que funcionen els interruptors de control de potència del quadre elèctric, la ventilació, que també era correcta, i valorem i bueno, podem comprovar que la família tenia subministrament elèctric.
Malgrat que la família es trobava en una situació d'infrahabitatge, estava exclosa de la majoria d'ajuts socials perquè es trobava en una situació administrativa irregular i únicament rebia menjar i bolquers. Aquest, però, no és un cas aïllat. L'Ajuntament té comptats a dia d'avui fins a 86 assentaments a la ciutat amb més de 200 menors d'edat.
El govern prohibeix que els pares amb indicis fonamentats de violència masclista i familiar tinguin qualsevol tipus de contacte o comunicació amb els seus fills. És el nou decret llei que ha aprovat l'executiu català en contra de la violència vicària, aquella que exerceixen els homes contra els fills amb l'objectiu de fer mal a la mare.
El Consell Executiu ha aprovat un decret llei per afrontar específicament aquest tipus de violència. Ha entrat en vigor aquest dimarts i modifica els articles del Codi Civil català sobre la guarda, les estades i les comunicacions dels menors. Fins ara, els jutges ja tenien la potestat de prohibir als pares maltractadors les visites dels fills, però en tot cas, ho decidien ells. A partir d'ara serà d'obligat compliment. Caldrà que hi hagi o bé denúncia de la Fiscalia o bé un procés judicial obert i també afectarà els maltractadors que estiguin complint la condemna. La modificació del decret també inclou que no calgui el consentiment dels dos progenitors en el cas que es reclami atenció psicològica, a diferència del que passa ara. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, explica que fins ara els jutges gairebé mai no prohibien la comunicació entre el progenitor i el fill.
Fins ara, aquesta la potestat, el jutge tenia la potestat de no atorgar aquestes estades, aquestes visites, aquestes comunicacions en el cas de que hi hagués violència masclista. Però la realitat, el que passava, és que en la immensa majoria de les vegades aquesta potestat que tenia el jutge no l'exercia.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial, de les 47.000 ordres de protecció a la dona que van establir-se el 2019 a l'Estat espanyol, només en un 3% es va suspendre les visites del pare amb els fills.
Des de començament d'any, a l'Estat hi ha hagut 5 assassinats per violència vicària, un dels quals a Catalunya. Va passar a finals d'agost en un hotel de Barcelona, quan un pare va acabar amb la vida del seu fill de 2 anys després d'enviar missatges a la mare dient que se'n penediria.
Esquerra Republicana amenaça ara de vetar els pressupostos de l'Estat si no s'assegura el català a totes les plataformes. Ho ha anunciat el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, després que el govern espanyol admetés que, atenció, la quota del 6% de català, gallec i basc no afectaria el catàleg ni de Netflix ni d'HBO Max ni d'Amazon Prime, per exemple.
Fons de l'executiu de Pedro Sánchez han reconegut que el projecte de llei de l'audiovisual només obliga a garantir la quota de llengües cooficials a les plataformes amb seu a Espanya, com seria el cas de Filmin o Movistar Plus. Argumenten que la directiva europea té molta complexitat i limita la capacitat d'intervenir sobre les plataformes internacionals. A més, sostenen que el que inclou la llei respecta el pacte amb Esquerra, una opinió contrària a la dels republicans que alerten que si Esquerra vota no aquesta llei, sobren tots els escenaris, també al Senat. Ho explica Gabriel Rufián.
O esto se hace, o Esquerra Republicana no apoyaría esta ley. Y si Esquerra Republicana no apoya esta ley no existe. Y cuando digo que todos los escenarios están abiertos, me refiero a todos los escenarios están abiertos. También el Senado, en cuanto a los presupuestos generales del Estado se refiere.
L'associació espanyolista Hablamos Español ha denunciat davant la Fiscalia de Barcelona el conseller d'Ensenyament Josep González Cambray per no acatar la decisió del Tribunal Suprem sobre el 25% de castellà a les aules.
L'organització ha portat als tribunals la carta que el conseller va enviar als directors dels centres educatius instant-los a no fer cap canvi en els seus projectes lingüístics. Hablamos Español considera que no aplicar els canvis establerts per part del Suprem discrimina els nens hispanoparlants.
Absolts els directius de la plataforma Castor, acusats de provocar més de 1.000 terratrèmols per la injecció de gas. Atenció, perquè l'Audiència Provincial de Castelló s'ha fet seva la tesi de la defensa i exculpa els directius Recaredo del Potro i José Luis Martínez Dalmau.
Els magistrats consideren que els responsables del magatzem de gas submarí no podien preveure els terratrèmols. Conclouen que no hi ha consens científic sobre la causa dels tremolors i minimitzen l'abast dels sismes. Els jutges diuen que no hi va haver danys materials ni personals als pobles més propers a la plataforma. A més de descartar la tesi de la Fiscalia, també rebutgen que l'empresa hagi de pagar els danys morals que reclamava la plataforma d'afectats a Placa com a acusació particular. La sentència arriba només 15 dies després que s'acabés la vista oral del judici i ara la decisió de l'Audiència de Castelló es pot recórrer al Tribunal Suprem.
El pla del govern contra el VIH i altres infeccions de transmissió sexual preveu que el 2025 el 95% de les persones infectades pel virus ho sàpiguen, estiguin en tractament i tinguin càrrega viral indetectable.
El programa recull més de 50 accions, com ara fer cribratges comunitaris o impulsar el pacte social contra l'estigma i la discriminació. Actualment, 33.340 persones viuen amb la infecció al país. El nou pla s'ha aprovat coincidint amb la commemoració del dia 1 de desembre, Dia Mundial de la Sida.
El 17% dels joves va patir símptomes de depressió durant el confinament, un 17%. A més, un estudi apunta que sentir-se sol multiplica per 5 les probabilitats de desenvolupar depressions.
La prevalença de depressió entre els joves de 18 a 34 anys es va situar en un 16,6% durant el confinament, segons un estudi a nivell estatal d'investigadors del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, presentat aquest dimarts. En aquest context han presentat la plataforma Som Salut Mental 360 per informar, acompanyar i empoderar persones i famílies que puguin necessitar suport. Les urgències mentals pediàtriques han crescut a Sant Joan de Déu un 75% respecte al 2019. Només en aquest centre atenen cada dia entre 22 i 24 menors per problemes de salut mental.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a Cerdanyola del Vallès. Els fets han passat aquest dimarts al matí quan la policia catalana ha rebut un avís en el qual s'alertava que hi havia un home inconscient ferit amb signes de criminalitat en un carrer concorregut de la localitat.
La víctima tornava de portar el fill a l'institut quan li haurien disparat 4 trets per l'esquena amb un arma amb silenciador. Els serveis d'emergència s'han desplaçat al lloc dels fets i han atès l'home, però tenia ferides molt greus i no han pogut fer res per reanimar-lo. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i ja han pres declaració algun testimoni dels fets. Pel tipus d'homicidi es treballa amb la possibilitat d'una revenja. El cas està sota secret d'actuacions.
I l'empresa Bosch ha tancat un preacord amb la companyia de reciclatge de plàstics GCR Group per vendre la seva fàbrica de Castellet i la Gornal.
La companyia amb seu a la Bisbal del Penedès vol ampliar d'aquesta manera la seva activitat reindustrialitzant aquesta fàbrica penedesenca. La intenció de GCR és contractar inicialment 60 dels 190 treballadors que encara quedaven a Castellet. D'altra banda, el 30 de juny del 2022 està previst que Robert Bosch tanqui la fàbrica que té a Lliçà d'Amunt.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Va, més coses de l'actualitat d'aquest dimecres. Mirem també què es publica avui a la premsa digital. El govern espanyol aprova una llei que permet crear una empresa amb només un euro.
L'executiu espanyol ha donat llum verda a la llei Crea i Creix, que ha de facilitar la creació d'empreses, lluitar contra la morositat comercial i impulsar el creixement de les pimes. La vicepresidenta primera i ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha apuntat que la nova normativa permet constituir una societat de manera telemàtica amb només una finestra. Ho llegim al Nació Digital.
Però recullen, evidentment, tots els mitjans. Mor Oriol Boigues, un dels pares de l'urbanisme modern i olímpic de Barcelona.
L'arquitecte mort als 95 anys va ser un dels ideòlegs de la Barcelona moderna, la ciutat que va reconquerir el mar dels Jocs Olímpics del 92 i va dur a terme una sèrie de projectes urbans de gran impacte social. Boigues va dissenyar la Vila Olímpica, entre altres projectes, i va intentar millorar la qualitat de l'espai públic amb un urbanisme pragmàtic i auster. Ho llegim al Nacional i a molts mitjans.
Netflix prepara un spin-off de La Casa de Papel.
Aquest divendres s'estrena la segona part de la temporada de final de la sèrie i Netflix ha decidit anunciar per sorpresa que hi haurà un spin-off d'un dels personatges més estimats de La Casa de Papel, concretament el de Berlín. Té previst que s'estreni el 2023 i ho podem llegir en diversos mitjans, també.
Ens fixem de més a prop en el que passa al territori. Un repartidor es nega a entregar un paquet a Palafrugell perquè no li parlen en castellà.
Així ho ha denunciat un ciutadà de Palafrugell que ha penjat en el seu compte de Twitter el vídeo gravat per l'aparell de timbre de la porta del client, que era el seu pare. El vídeo, que ja s'ha viralitzat a diverses xarxes socials, s'observa un repartidor de l'empresa GLS que a l'hora de lliurar el paquet demana el DNI al client i aquest li dona els números en català. El repartidor no entén algunes xifres i li demana que els digui en castellà. El client s'hi nega i el repartidor acte seguit decideix marxar i endur-se el paquet. L'empresa s'ha pronunciat per assegurar que el paquet finalment ha estat entregat. Ho llegim al Segre.
El problema és que havia de ser entregat a la primera, no finalment. Un treballador temporal fa un vídeo viral a un cotxe de Mossos i es queda sense feina.
L'autor del vídeo és un home que prestava serveis temporals a l'empresa Carrossera, que transforma ambulàncies i vehicles policials Bergadana. El treballador es va gravar mentre conduïa un cotxe policial quan feia un trasllat i en el vídeo s'escolten frases com aparteu-vos dels camins i carreteres perquè vaig a guanyar-me la setmanada o a veure si els hi trinxo el cotxe abans d'hora. La policia ja ha identificat a l'autor i ara serà Trànsit qui decidirà les sancions administratives pertinents. De moment, però, ja ha perdut la seva feina.
I Andorra, que us explicàvem que recupera la mascareta, creix la pressió sanitària amb 1.099 casos actius de Covid.
Sí, el ministre de Salut, Joan Martínez Benacet, ha informat en roda de premsa de la detecció de 70 nous casos en la darrera actualització sanitària. Benacet ha remarcat la importància de la vacunació davant l'aparició de la variant Omicron. Encara no està present al país, però, i per aquest motiu el titular de Salut ha anunciat la generalització de la tercera dosi per a totes les persones que hagin rebut el segon vací fa més de 6 mesos.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Anem amb els esports. Alexia Putellas arrodoneix la festa marcant en la golejada que la selecció espanyola aconsegueix davant d'Escòcia. El combinat entrenat per Jorge Vilda va marcar 8 gols a les escoceses que queden segones de grup en la classificació pel Mundial del 2023. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. La blaugrana és protagonista del partit només 24 hores després de recollir el títol que l'acredita com la millor jugadora del planeta. Un partit que va oferir a l'afició just abans de començar el partit, que es va disputar a l'estadi de la Cartuja a Sevilla, un maig on les jugadores blaugrana van tenir un paper destacat amb dobles de Mariona Caldentey i Aitana Bonmatí. També va marcar Jennifer Hermoso i la mateixa Putellas i es va sumar a la festa la donostiarra Amaiur Sarriegi, que va obrir la llauna a la primera i a la segona part. Les espanyoles sumen la cinquena victòria en 5 partits, lideren el grup amb 15 punts i deixen a les escoceses segones classificades amb 10 punts. El camí al Mundial no està tancat matemàticament, però l'equip de la pilota d'or comença a fer olor de favorita de carrer. Alexia Putellas, en roda de premsa postpartit, explicava com l'havien rebut les seves companyes de la selecció.
Mira, lo que más feliz me hace es que se alegran muchísimo más casi que yo y yo sé que si fuera una de ellas quien le hubiera tocado levantar esto, sería yo una de ellas.
I a la Copa del Rei s'acaba el somni per al Mollerús. Els del Pla d'Urgell no aconsegueixen la gesta d'eliminar un equip de primera. Acaben golejats pel Getafe.
La pressió de l'afició no va ser suficient per tombar els madrilenys, que van golejar 1-5 al Mollerús. A Puig i va avançar els catalans al minut 4 de partit, però després del Getafe va ser molt superior.
Encara a la Copa del Rei, el Sabadell també cau eliminat contra el Sanluqueño andalús per 2-0.
L'equip arlequinat va mantenir el tipus durant la primera part, però no van aconseguir fer cap gol. Després de la represa, els andalusos van agafar més protagonisme i al minut 65 van aconseguir fer el primer gol, marcat per Miguelete. I 10 minuts més tard, Miguelete sentenciava el partit, deixant el Sabadell fora de la Copa del Rei.
Vaja, amb música arribarem al punt de 8:45 del matí. Un 1 de desembre de fa 75 anys va néixer Gilbert O'Sullivan, que el 1972 es va fer molt popular amb clàssics com Alone Again o aquest Claire. I felt as if something somewhere had happened to me, which I couldn't see.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és dimecres, és dia 1 de desembre, el dia que farem tertúlia amb la Teresa Carreras, el Jordi Barbeta i l'Enric Sierra. Serà a partir de les 9 del matí, com cada dia, per analitzar el que ens porta aquest dimecres. Abans haurem entrevistat en Sergi Reventós, que és el director de l'oficina del Pla Pilot de la Renda Garantida Universal a Catalunya. La qüestió és espinosa i genera un amplíssim debat. És bo donar una quantitat personal fixa cada mes a algú a canvi de res? 900 euros al mes garantits de per vida que ens donaria l'administració. Això és el que es vol provar a Catalunya durant 2 anys i que ja s'ha aprovat, de fet, en d'altres llocs. S'ha acabat el treballar per sous miserables, diuen uns, i, per tant, els salaris pujarien. Si et donen 900 euros al mes a canvi de res, garantits per sempre, ens convertirem en uns mandrosos empedernits que viurem subvencionats i no voldrem treballar mai més. És el que diuen els altres. La cultura del subsidi a la màxima expressió. Què és la renda garantida universal? Qui la tindrà en aquesta prova pilot? A on s'aplicarà? El seu director a Catalunya, Sergi Reventós, hi respon d'aquí a 5 minuts aquí al matí a Ràdio Estel, en un dimecres en què també donarem veu a Ramon Quintano. Ramon Quintano és advocat de família i vicepresident de la Societat Catalana d'Advocats de Família. El govern ha aprovat un decret, us ho hem explicat, que obligarà per llei a que pares maltractadors o amb processos oberts per maltractament no puguin veure's amb els fills. Fins ara aquesta és una decisió ja emparada per la llei, però que ha de decidir un jutge. Sovint els jutges són reacis a desfer el vincle entre pares i fills. I el govern ha constatat que molts casos de violència vicària, aquesta en la qual els pares agredeixen els fills amb l'objectiu de fer-li mal a la mare, es produeixen en aquestes situacions de trobada entre pares i fills. Calia aquesta modificació legal? Què aporta de nou? Per què els jutges es resisteixen sovint a tallar aquests vincles entre pares i fills quan hi ha sospites fundades de maltractament a la mare? En parlarem a partir de 9:45 amb l'advocat Ramon Quintano. Avui, que és dimecres, i aquests són els titulars més destacats del dia. Salut dona per fet que els casos detectats a l'aeroport del Prat són de la nova variant Omicron i que aquesta acabarà sent hegemònica. Ja s'ha detectat en aigües residuals i divendres es tindran els resultats definitius de la seqüenciació dels positius que es van trobar dilluns a l'aeroport de Barcelona. L'arribada de la nova soca porta el Ministeri de Sanitat espanyol a recomanar la limitació de persones en les trobades d'aquest pròxim Nadal, també en els actes públics. A més, adverteix que la nova variant té un risc molt alt de seguir arribant a Espanya i un risc alt de disseminar-se fàcilment pel territori. Salut reobre avui els vacunòdroms a la Catalunya Central per l'administració de les terceres dosis als majors de 60 anys i també al personal sanitari. Tornen d'aquesta manera els punts de vacunació massiva al Palau Firal de Manresa, a la Universitat de Vic, a l'Escorxador d'Igualada i a l'Hotel d'Entitats de Berga. I Andorra torna a fer obligatòria la mascareta arreu en zones urbanes, també a l'aire lliure, i tanca l'oci nocturn. La reculada es fa quan la incidència de nous casos s'ha disparat als 1.000 casos per cada 100.000 habitants. L'objectiu és frenar l'expansió d'aquesta nova onada. Continua la investigació per aclarir les causes de l'incendi que hi va provocar la mort d'una parella i els seus fills, que feia mesos que ocupaven una antiga oficina bancària al centre de Barcelona. L'Ajuntament reconeix que almenys 1.000 persones viuen en situacions semblants a la capital catalana. I Esquerra adverteix que pot tombar els pressupostos de Pedro Sánchez si el govern espanyol deixa fora de la quota de català les plataformes internacionals com Netflix, HBO Max o Disney Plus, per exemple. A més, no permetria la tramitació de la nova llei de l'audiovisual si aquestes són les condicions. I mor amb 95 anys l'arquitecte Oriol Buigas, responsable clau de la transformació olímpica de Barcelona i la modernització de la ciutat. Va ser una figura elemental. Com a assessor urbanístic de Pasqual Maragall, es va encarregar de transformar la ciutat i de dissenyar, entre d'altres, la Vila Olímpica de la capital catalana. Acabarem, com sempre, els titulars amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, amb aquest cop d'ull al cel, Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. El fred s'intensifica, sobretot de cara a les properes hores a les comarques del nord. Avui ens llevem més o menys amb temperatures com les d'ahir, cap a migdia, temperatures entre els 7 i els 12 graus aproximadament, però començaran ja a baixar de cara a la tarda. Ho faran sobretot a les comarques del Pirineu i a la resta del país. Aquesta nova baixada de les temperatures l'experimentarem al llarg de la tarda i cap al vespre. Pel que fa a l'estat del cel, comencem amb sol, amb una visibilitat bona allà on no hi ha boira, però amb boira densa a les comarques de l'interior, on la visibilitat aquí és més dolenta. Aquesta boira anirà marxant al llarg del matí. I mentre marxi la boira, s'acostaran núvols pel nord, que aquesta tarda afectaran ja tot Catalunya. Per tant, matí força assolellat, tarda força ennuvolada. Precipitacions al Pirineu a partir de migdia, sobretot al seu vessant nord, per damunt dels 1.600 metres, cota de neu que baixaria fins als 1.100 de cara a la tarda. I també aquesta tarda, cap al vespre, algun ruixat pot escapar-se també a les comarques del nord de Barcelona i del sud de Girona. Ho farà vent de mestral a les comarques del sud de Catalunya, que de cara a la tarda es reforçarà una mica més a la resta. La previsió per demà ens anuncia nuvolositat variable en general, més clarianes cap a l'interior i cap al sud, però demà encara amb algun ruixat al matí a les comarques del nord de Barcelona, sud de Girona, i durant tot el dia nevarà al vessant nord del Pirineu, puntualment per sota dels 1.000 metres. Demà les temperatures seran més baixes.
Gràcies, Jordi. Anotada, per tant, aquesta nova baixada de les temperatures. Tornem cap al RAC per saber com se circula per les carreteres catalanes. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora continua el matí de congestió a la majoria de vies de l'entorn de Barcelona. Per la C58 ara destacant la congestió que hi ha per entrar al nus de la Trinitat, on hi ha un carril tallat per un accident. Això provoca 4 quilòmetres i mig en aturades. De fet, s'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles, excepte els camions. També en aquesta via hi ha fins a 6 quilòmetres amb densitat des de Montcada fins a l'enllaç amb l'AP7 en sentit Terrassa, i una AP7 que també al seu temps va carregada 3-4 quilòmetres en els dos sentits a l'altura de Barberà. També queden retencions en els trams habituals de la B23 i l'autovia 2 en sentit Barcelona, a l'altura de Sant Feliu, també al tram de Cornellà a la A2, i pel que fa a les rondes, doncs aquesta congestió continua present en sentit Llobregat, sobretot amb aturades fins a l'altura d'Horta per la Ronda de Dalt i també entre el nus del Besòs i el Poblenou per la Ronda Litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 8 minuts del punt de 8:45 del matí. Farem una pausa per la publicitat i en tornar a Sergi Reventós, el director de l'oficina del Pla Pilot de la Renda Garantida Universal. A Catalunya, en directe aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa. Cuando llega el frío, mis huesos y articulaciones lo notan. ChondroHelp, de Laboratorios Marnis, contiene una alta concentración de condroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Disfruta de la movilidad de tendones, ligamentos y cartílagos. Compra ahora ChondroHelp y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 ChondroHelp y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Necessites una cuidadora per a una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per a un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El pla pilot per implementar una renda bàsica universal a Catalunya està en marxa, començarà aquest mes de desembre, el de l'any vinent, ara s'hi està treballant, i es començarà a aplicar amb la ciutadania a partir del desembre de l'any vinent. Aquesta renda bàsica universal a Catalunya el que faria seria donar 900 euros mensuals a 5.000 persones durant 2 anys i estudiar quines són les conseqüències de tirar endavant una mesura d'aquestes característiques. Per conèixer exactament què és la renda bàsica universal a Catalunya, què és el que es vol provar, a on es vol provar, amb quin objectiu, en parlem amb el responsable de l'oficina de la Generalitat que ha d'iniciar tot aquest projecte, que és el senyor Sergi Reventós. Senyor Reventós, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui al matí a Ràdio Estel. A vegades les qüestions de nomenclatura són una mica complicades per la ciutadania. Aquesta renda més, renda bàsica universal, s'assembla una mica, no? Sona una mica a d'altres ajudes que hi ha en marxa, al país. Com explicaríem a la gent què és exactament aquesta renda bàsica universal?
Bé, la veritat és que sí, és cert que durant anys en alguns moments han hagut certes confusions a l'entorn d'aquesta renda bàsica i alguna gent fins i tot la confós amb aquest tipus d'ajudes, de rendes que justament són les que estan funcionant des de fa anys al país o en altres països, que són les rendes adreçades a grups normalment en situació d'extrema pobresa o en situació d'exclusió social. Aquest tipus de prestacions són prestacions condicionades, no? A tenir algun requisit, a tenir una condició de persona, doncs això, que està en una situació de vulnerabilitat, d'exclusió social, de pobresa, etc. En canvi, del que estem parlant és d'una renda que en principi té la condició d'individual, d'incondicional i d'universal.
Sí, individual, incondicional i universal.
Sí, individual, incondicional i universal.
Ah, què vol dir això?
Això vol dir que aquesta prestació la rebaria tota persona en un territori acreditada, no? amb el criteri que s'acordi, no? A l'empadronament, a portar 2 anys, amb dret de ciutadania,
sí.
El criteri que d'alguna manera s'acordi, que evidentment sobre això ja sap també que hi ha bastanta polèmica, hi ha persones en situació irregular, tot això, i aquest és un tema que està també doncs, per, evidentment, poder esbrinar i poder aclarir, però d'entrada seria adreçada a qualsevol persona i amb caràcter individual, incondicional. Això vol dir que no va adreçat a les famílies, que normalment aquestes prestacions, no, has de conviure amb un nucli familiar, etc. No, seria adreçada a un individu que en aquest cas sí que podríem valorar que si són menors la quantitat fos menor també.
Però podria, per entendre'ns, no seria una quantitat per la unitat familiar, sinó que si hi hagués un pare i una mare, doncs el pare rebria la seva renda bàsica
i
la mare rebria la seva.
Sí, i això, evidentment, donaria i afavoriria unes condicions de llibertat per a moltes persones que permetria fins i tot, doncs, això, clar, que no haguessin d'aguantar segons quines situacions, doncs, indesitjables o, bueno, o de violència domèstica, clar, o el que sigui, per la dependència
econòmica. I quan diu sense condicions, vol dir que no haurien d'acreditar o demostrar cap situació especial, sinó que la rebríem pel simple fet d'existir, per entendre'ns, per dir-ho de manera senzilla.
Correcte, o sigui, la rebrien, exacte, pel simple fet d'existir. O sigui, de la mateixa manera que jo crec que s'entén en aquests moments, no?, que la gent té dret a un sistema sanitari, independentment de que siguis més ric o més pobre, però tothom té aquesta cobertura sanitària, però que en aquest cas seria de caràcter monetari, no? En el cas de la renda bàsica seria de caràcter monetari i no estaria subjecte a cap condició, només pel fet de ser un ciutadà, una persona empadronada en un territori que porti, doncs, no sé, més de 2 anys, no? I que es pugui, evidentment, doncs, demostrar, perquè així, doncs, clar, també afavoriria un control de que no qualsevol persona que passi per aquí la pogués, en fi, demanar, no?
Ara entrarem, perquè evidentment aquests plantejaments acaben generant molt debat, no? de punts a favor i punts en contra, però vaja, com que això en principi ara es començarà a treballar i d'aquí un any hauria de començar a aplicar-se, clar, la meva pregunta és, en aquesta prova pilota a Catalunya que ha de començar d'aquí un any en principi, a on es començarà a aplicar? És a dir, qui seran les persones que començaran a cobrar aquests 900 euros?
Bé, en principi nosaltres estem valorant molt seriosament que aquest pla pilot sigui aplicat en algunes comunitats, o sigui, localitats, o pobles o algun barri de Catalunya. Estem, evidentment, en la fase d'anàlisi, de veure quines comunitats o localitats de Catalunya són, bueno, representatives, no?, del teixit social i econòmic de Catalunya. I en aquest cas, doncs, bueno, podríem pensar, doncs, un poble, doncs, de l'interior, un poble de la costa, que predomini més el sector serveis, turisme, el poble de l'interior, que hi hagi una base agrícola o industrial, i, bueno, potser un barri, no?, més urbà, no?, d'una ciutat.
I no estaríem parlant de persones que hagin d'estar necessàriament en una situació de vulnerabilitat econòmica. Pot ser una persona fins i tot que estigui treballant i tingui un seu sou.
Sí. Aquesta és la idea. O sigui que, evidentment, la idea de la universalitat va per aquí. Clar, aquí cal tenir molt present, i és molt important que la gent ho sàpiga, que en principi, clar, tenim un problema important, i és que això és un pla pilot, això no és l'aplicació ja d'una renda bàsica per tot Catalunya o per una zona en concret durant tota la vida, sinó que estem fent un pla pilot només acotat a 2 anys i acotat a 5.000 persones, i per tant hi haurà coses que malauradament no podrem analitzar bé, com és el fet de que en una situació de que apliquéssim la renda bàsica a tot Catalunya, aleshores caldria fer una sèrie de reformes fiscals, impositives...
Clar, perquè és el que li anava a dir, això tributarà Hisenda? No, que li anava a preguntar, això quan es posi en marxa tributarà Hisenda?
No, clar, en principi el que és pròpiament la renda bàsica ara mateix, doncs, si se sumen amb altres ingressos, evidentment, doncs, clar. Caldrà veure, no?, què suposa això a nivell tributari. Però això és una de les coses que també, doncs, bueno, haurem d'analitzar amb Hisenda, no? Bueno, és un dels temes que també tenim per fer, per veure, no?, què pot suposar això, etc.
Mm? Clar, aquesta és una mesura, en el cas de Catalunya, que tira endavant, formava part, diguem-ne, del pacte d'investidura entre la CUP i Esquerra Republicana, i, per tant, aquest és el motiu pel qual tira endavant. Després, és veritat que hi ha moltes reticències polítiques, fins i tot dins del propi govern, Junts per Catalunya, doncs aquest és un tipus d'iniciativa que no acaba de veure clar, no?, per exemple. Per tant...
Bueno, en principi, ara mateix, bueno, jo no tinc tampoc allò gaires constàncies d'aquests desacords. En un primer moment, no?, suposo que sí que va haver-hi algun tipus de discussions, però ara mateix tampoc és que sàpiga jo que s'hagin manifestat, no?, públicament en contra.
Sí, no,
res,
no li deia en aquest sentit, li anava a demanar en general, li deia, és a dir, i és veritat que hi ha aquest acord, diguem-ne, i que per tant Junts per Catalunya és el govern i això s'aplicarà, sí, i tirarà endavant, però que és una qüestió que no té un consens polític, diguem-ne, fort, allò implantat a casa nostra, de que hagi de tirar endavant. La meva pregunta, el que volia demanar, diguem-ne, és a dia d'avui com es planteja vostè la feina a fer amb aquesta prova pilot perquè el resultat final sigui tenir les eines necessàries per defensar de manera fefaent que és necessària un tipus de renda bàsica universal com aquesta a Catalunya.
Bé, jo crec que, d'entrada, en fi, una proposta com aquestes ha de gaudir, evidentment, d'un cert consens, i en aquests moments, doncs, hi ha tot un conjunt d'entitats del tercer sector que estan aplaudint aquesta mesura. Després, dins del ventall de forces polítiques, doncs, també, no?, la gent dels comuns crec que també s'ha manifestat favorable a aquesta mesura. Després, dins del Partit Socialista, crec que també hi ha actors que opinen de forma favorable, no?, aquesta mesura, i per tant, i crec que repeteixo, dins de Junts també hi ha uns quants elements que també estan favorables a això. Aleshores, és evident que hem d'anar avançant cap a un consens el més ampli possible, perquè estem parlant d'un canvi, evidentment, de concepció, de paradigma, i que cada cop més, no?, a tot el món es va veient que això ha de tirar endavant sí o sí, perquè la gent ha de garantir o ha de tenir garantida l'existència material. Durant la pandèmia això ha estat tan evident que ha clamat al cel fins i tot de gent com el mateix Papa Francesc, o l'editorial del Financial Times, o el mateix secretari general de la ONU, l'Antonio Guterres, no?, que al final, doncs, bueno, han vist que la gent ha de tenir uns ingressos per sobreviure, i en una situació de pandèmia en la que molta gent s'ha quedat completament desemparada, sense cap tipus d'ingrés, no?, perquè han estat confinats, etc., doncs vostè m'entendrà que en aquest sentit cada cop es fa més palès la necessitat de garantir a tothom uns ingressos de forma incondicional, no?, i que siguin independents de si la gent pot o no accedir a un mercat de treball, que cada cop és un mercat de treball més insegur, més inestable i més precari. No?
Jo crec que ara estem plantejant coses...
Punt...
Digui.
Que això es fa ja tan evident que costa fins i tot que pugui haver gent que pugui dir, ostres, és que no ho veig clar, això. Home, doncs escolta, això vol dir que tu no tens aquestes dificultats, aquesta situació de precarietat que cada cop més àmplies capes de la població estan patint, no?
Clar, no, això que està plantejant a mi em sembla molt interessant, no?, però fins i tot és a partir d'aquí, justament, no?, que comença a néixer el debat, sobretot, diguem-ne, d'aquests tres elements que vostè plantejava, del fet de que sigui individual, el fet que sigui universal i el fet que sigui incondicional, no? I segurament la universalitat i la incondicionalitat és el que acaba generant en alguns sectors més rebuig. Ara vostè, per exemple, deia, la pandèmia ha fet evident o ha fet palès que les persones necessiten un mínim de sosteniment per tirar endavant, però clar, també la realitat social demostra que hi ha persones que han pogut tirar endavant sense la necessitat de rebre cap tipus d'ajuda, i en d'altres era evident que sí, no? I per tant, el gran qüestionament és si realment tothom ho necessita, és a dir, si una persona que té una feina fixa, que té un bon sou, que té uns ingressos demostrats anuals perquè paga la seva renda, la pregunta és, i aquesta persona per què necessita aquest extra de 900 euros mensuals?
No, és que no estem parlant, evidentment, de que aquestes persones cobrin els 900 euros i se'ls posin a la butxaca i adéu-siau. No, el que estem parlant, evidentment, és que això caldrà d'una reforma fiscal, no? I que la gent que té més pagui més, no? Perquè del que es tracta és que es pugui fer una redistribució de la riquesa i que la gent pagui amb els seus impostos, una situació que cada cop és més flagrant per qualsevol persona des del punt de vista humà, no? Que és que les grans desigualtats cada cop són més insuportables i que la gran concentració de la riquesa cada cop està en menys mans, no? I això no para, no? I poques persones, no? Acumulant més riquesa que alguns països sencers, no? En una situació així, no? Es fa insostenible, no? Que la gent d'alguna manera hagi de dependre d'una feina que potser li dura una setmana o dos, i aquestes persones que vostè deia que potser ara tenen una feina fixa, demà ja no la tenen, no? Perquè ja torna a haver-hi una altra situació X o una reconversió empresarial o bé una altra pandèmia i se li va a les escombraries la feina, no? Avui en dia aquesta certesa, aquesta seguretat econòmica de la que potser s'ha gaudit durant uns anys, no? Gloriosos, això ja pràcticament és una anècdota, no? Hi ha cada cop més gent que té feines precàries, ja no parlem de la gent jove, no? Que això és una realitat, en fi, que clama al cel, no? Ah. Això en aquests
ara,
darrers temps...
Ara, el plantejament que fa, clar, posa damunt de la taula una qüestió clau, que és per poder fer viable una renda d'aquestes característiques, cal apujar els impostos.
Home, no, per suposat, clar, evidentment, per fer una reforma d'aquestes característiques cal tornar a un plantejament de societat com la que durant molts anys han estat les societats més avançades del món, no? En aquest cas, doncs, per exemple, els països nòrdics, no? amb fortes taxes impositives que d'alguna manera permeten, no? Tenir unes societats que la gent, en fi, agafa com a referència per prestacions de molts tipus, serveis de universals, de qualitat i tal. Jo crec que avançar cap a la universalitat és una de les coses que ens ha dotat de societats amb més benestar, no? Ningú crec que en aquests moments pugui qüestionar la importància d'un servei sanitari i més després d'una pandèmia, no? I el que encara és sorprenent és que la gent no... o alguna gent, millor dit, perquè el suport a la renda bàsica és creixent i les enquestes que s'han fet també ho demostren, no? La gent pugui veure amb ulls crítics o de manera crítica que una renda bàsica o uns ingressos incondicionals sigui quelcom negatiu o quelcom a discutir, no? Quan realment vivim en una societat que sense tenir uns diners és impossible, no?, poder tirar endavant.
Ho dic perquè el nivell de recursos necessaris per implantar una mesura com aquesta, crec que en aquest pla pilot, per aquestes 5.000 persones que hi volen incloure, la dotació prevista que serà necessària ronda els 50 milions d'euros aproximadament. Clar, si extrapoléssim aquesta xifra per intentar fer aquesta renda realment universal...
No es pot extrapolar. No, la xifra no es pot extrapolar perquè no té res a veure amb pla pilot, clar. Que en aquest sentit doncs, no hi ha cap tipus de reforma fiscal ni canvis en el sistema d'impostos, no? Això és una cosa que és un experiment, no?, molt acotat, a un canvi que, evidentment, suposaria, no?, fins i tot, bueno, uns nivells de capacitat de recaptació d'impostos que en aquests moments fins
correcte,
i tot
Catalunya no té. Però fins i tot... No? Fins
Catalunya
i tot
li... en aquests moments... Això.
No, agradaria que fins i tot en aquest sentit, més enllà de la qüestió pràctica, li tocarà també fer pedagogia al govern d'aquesta necessitat de reforma fiscal, perquè fins i tot en aquests mateixos pressupostos que s'acaben d'aprovar ara, una de les coses que no s'ha volgut fer és a pujar el tipus impositiu, sobretot a les persones, diguem-ne, que ja sap que quan es necessiten diners d'impostos se'n poden fer molts, però si realment el que cal són diners, els impostos que cal tocar tenen un nom que és IRPF, bàsicament, diguem-ne.
Sí, bueno, evidentment IRPF i altres, no? Està clar que també amb el tema d'impostos hi ha altres fórmules que també cal explorar. Una altra cosa és que, evidentment, nosaltres tenim les capacitats autonòmiques que tenim, no?, i les limitacions que això suposa, però de capacitat d'impostos n'hi ha bastants, no? Alguns, evidentment, doncs, darrerament s'han parlat, no? Impostos a les rendes més riques, impostos de societats, impostos a les grans empreses, a les multinacionals, en fi. Capacitat de recaptació un estat en té. Una altra cosa és que nosaltres en aquests moments, evidentment, ja ho sap, que no som estat i no tenim aquesta capacitat. Mm-hmm. I aquesta és una de les grans limitacions, no?, que, evidentment, tenim. I això fa difícil pensar en l'aplicació, no?, tal com ens agradaria, d'una renda bàsica per tota la població. Però, bueno, el fet de poder tirar endavant un pla pilot ens permetrà veure, no?, la gran importància que té per a les persones a tots nivells, no?, a nivell de salut, de participació comunitària, de cohesió social, d'engegar projectes empresarials o cooperatius, etc., que pot tenir en una comunitat, no? Això és quelcom realment interessant i una gran lliçó que podem treure de la diferència que tenim actualment amb un sistema que la immensa majoria de la gent que té dret,